Escala, l'anxova.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis Punès. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
El dissabte 7 d'octubre vine al concurs de paella solidari de la Festa Major de la Rambla de Barcelona. Tindrem un jurat de luxe, Carme Ruscalleda, Ada Parellada i Carles Gaig. Compra el tiquet per tastar la paella que més t'agradi a www.concursdepaelles.cat o el mateix dia a la plaça de la Gardunya, just darrere de la Boqueria. T'hi esperem per dinar. Organitza Amics de la Rambla i Fundació Esclerosi Múltiple.
Viu l'emoció de la música amb el concert per a violí de Mendelssohn i la sinfonia número 2, l'Obgesang, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i les veus de l'Orfeó Català. Un concert que et captivarà el cor, dirigit per Xavier Puig. El dissabte 7 d'octubre al Palau de la Música Catalana i diumenge 8 a la FAC Cultural de Terrassa. Entrades a osvallès.com.
Bolets!
El diumenge 8 d'octubre t'esperem a la 25a Festa del Bolet de Ceba.
Has dit 25a?
Sí, a la Festa del Bolet de Ceba fa 25 anys que s'hi troben bolets.
Bolets i més coses. Productes autòctons, tastets, jocs per als nens, concursos, passejades amb poni, tallers, espectacles i molt més.
Informa't de la Festa del Bolet de Ceba a ceba.cat.
Són les 5 de la tarda, un minut. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
El propietari de les discoteques sense llicència, que diumenge van cremar a Múrcia, tenia un altre local a la zona que també es va incendiar fa 4 anys.
Sí, en aquest cas va passar el 2019 i després l'espai musical, que es deia Flamingo San Pedro, va seguir operant també sense permís. Ho avança el Confidencial precisament el dia que s'ha sabut que les discoteques que van cremar el cap de setmana tampoc tenien permisos per obrir. L'Ajuntament n'havia ordenat el tancament el gener de l'any passat, però van continuar funcionant sense que ningú hi fes res. El balanç es manté en 13 persones mortes, tot i que la policia no descarta trobar més cadàvers sota la runa. Felip VI continua la ronda de consultes abans de proposar com a candidat a Pedro Sánchez. Després d'haver-se reunit al matí amb els representants d'UPN, Coalició Canària i el PNB, a les 4 d'aquesta tarda el monarca s'ha trobat amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i ara ho farà amb el de Vox, Santiago Abascal. Demà ja serà el torn de Pedro Sánchez i finalment Alberto Núñez Feijo. Com és habitual, Esquerra, Junts i el BNG no aniran a la Zarzuela. Les opcions de Sánchez de tornar a ser investit president espanyol passen per un pacte amb l'independentisme català. Doncs bé, des del PSC diuen que abans de negociar un referèndum s'anirà a noves eleccions. Ho ha dit el primer secretari del partit, Salvador Illa. Diu que miren els resultats electorals. Els catalans en cap cas han demanat més divisió.
¿Cómo vamos a querer andar, a caminar por este... no camino, por este callejón sin salida? No se puede hacer y no lo vamos a hacer y lo hemos dicho siempre con claridad. Y la semana pasada, efectivamente, rompiendo este momento de discreción, pues tuvimos que recordar, oye, que vuestras peleas no rompan la vajilla. Por ahí no. Y por eso le digo que yo el 14 de enero tengo planes, pero si hay que cambiarlos, los cambio.
Illa n'ha parlat des de Bilbao, des d'on ha demanat Esquerra i Junts prendre exemple de l'ofici polític dels partits bascos. I Donald Trump compareix aquesta hora davant el Tribunal de Nova York en comença el judici per presumpte frau que durant anys hauria practicat la seva empresa familiar. A més de l'expresident nord-americà, també jutja els seus dos fills, entre altres. Haurien inflat durant anys el valor dels actius immobiliaris i financers de l'organització Trump. Això amb l'objectiu d'enganyar bancs i organitzacions financeres perquè els donessin préstecs. El fiscal general demana per Trump multes de 250 milions de dòlars i la destitució tant d'ell com dels seus fills de la gestió de l'imperi familiar. L'expresident dels Estats Units ho nega tot i diu que el judici és una nova farsa per destruir-lo. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Lamine Yamal ja ha signat la seva renovació amb el Barça fins al 2026. Amb el nou contracte, el futbolista blaugrana de només 16 anys passa a tenir una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros. A Girona, mentrestant, el club ha fet oficial que Víctor Zigankov s'estarà un mes de baixa per una lesió al bíceps femoral, mentre que Porto només té un edema al turmell i un petit trencament al gluti després de l'entrada de Nacho. Malgrat ser menys greu del previst, el club no ha determinat cap temps de baixa. diumenge. Un dilluns en què es tancarà la 8a jornada de Lliga, la primera divisió, amb el Les Palmes Celta a les 9, a la mateixa hora que l'Espanyol tancarà la de segona contra el Racing del Ferrol i en directe a RAC+1. Tot això el dia que Alexia Putellas, Irene Paredes i Misa Rodríguez han ratificat davant del jutge que hi va haver pressions a Jenny Hermoso perquè tragués ferro del petó no consentit de Luis Rubiales. I en tennis, Carlos Alcaraz ja és a les semifinals de l'ATP 500 de la Xina, després de derrotar en 2 sets el noruec Casper Ruud. El seu rival serà el guanyador del partit que juguen l'italià Jannik Sinner i el búlgar Grigor Dimitrov, de moment amb empat a 1 set.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'alguns canvis aquest dimarts, un dia que en general serà tranquil, però a la tarda i al vespre descarregaran alguns xàfecs al Prepirineu Oriental. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui. Aquest dimarts, al món a RAC1.
¿Usted ha hablado alguna vez con Pablo Iglesias?
No. No. Señor Villarejo, buenos días.
Buenos días.
Usted ha sido policía muchísimos años, empezó en la lucha antiterrorista. Esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Ha torturado a alguien alguna vez?
José Manuel Villarejo y Pablo Iglesias, cara a cara.
RAC1. Tots som u. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
És un dels impactes del dia, aquesta conversa entre l'excomissari Villarejo i el president Artur Mas. Ho analitzem tot seguit amb Ernesto Aikaiser, però per posar-nos en context, podem començar amb el paper del CNI que volia enviar tancs a Catalunya l'any 2012. És una de les afirmacions que ha fet, com dèiem, Villarejo aquest matí en aquest cara a cara. Villarejo diu que va ser just després que el president Mas decidís convocar eleccions anticipades. En una de les reunions del gabinet de crisi del CNI, aquest organisme va proposar enviar tancs a llocs estratègics, ho hem sentit a l'anterior hora de programa, estratègics de Catalunya, com per exemple a TV3.
Eran partidario poco más o menos que posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como en la televisión, en tal, igual. Y yo, en fin, me permití hacer el comentario y decir, ¿y por qué no furgones policiales? Son menos bronca y además hay elementos de corrupción en el gobierno de Cataluña como para tener una actuación judicial y policial.
Ernesto Aikaiser, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Bé, no sé per on vol començar. Què ens hem de creure i què no ens hem de creure de tot el que ens ha explicat aquest matí l'excomissari Villarejo?
Bueno, no se puede dividir entre lo que se puede creer y lo que no se puede creer. Todo hay que darle la vuelta. Todo, incluso aquello que tenga apariencia de cierta verosimilitud. Es decir, Villarejo o el arte burdo de fardar. Lo de los tanques en 2012, bueno, pues yo creo que es una mentira, que no es verdad, y además que él no tiene pruebas de que sea verdad. Y segundo, él no ha participado en ninguna reunión de inteligencia donde haya propuesto algo que tenga que ver con lo que luego, retrospectivamente, conocemos como Operación Cataluña. Lo que sí tenemos es que él hizo un borrador con el señor Francisco Martínez, participó en gran medida en su elaboración, cogiendo información falsa de un mercenario, y utilizo sus propias palabras, como es el señor Javier de la Rosa, y algún otro, u otros. Eso lo sabemos porque está grabado. Está grabado en unas 2 grabaciones importantes, si no más, pero 2 que yo reproduzco en mi libro Operación Jaque Mate, cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo, donde él explica personalmente en 2 grabaciones importantes cómo él, José Manuel Villarejo, y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, es decir, el número 2 del Ministerio del Interior, un hombre clave en todas las relaciones con Villarejo, hicieron el informe de noviembre del 2012 para desacreditar a Artur Mas, presidente de la Generalitat, y a Pujol, a Jordi Pujol y Soleil, y que eso fue un gran éxito. Fue tal el éxito que le atribuye Villarejo, que dice que Francisco Martínez al estar en esa operación junto con él, salvaron a España o cambiaron la historia de España, tal como lo oye.
Si li sembla...
Ese borrador...
Sí, anava a dir-li, si li sembla, anava a contextualitzar aquest capítol. Això era, el context era la postdiada multitudinària del 2012, que alguns van xifrar amb 1 milió de persones, d'altres amb 500.000. Segons Villarejo, l'objectiu era destruir Convergència i Unió i aturar el procés independentista.
Se trataba fundamentalmente de desgastar o de destruir a CiU.
Sin duda, que era el gobierno, porque claro, Esquerra, que pasó a partir de las elecciones de aquella, pasó a tener más poder y tal, entonces era prácticamente residual, y claro, ustedes tenían todo el poder económico, el poder político.
És quan el diari El Mundo filtra 9 dies abans de les eleccions convocades per Artur Mas el famós esborrany de la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera, que atribuïa a Artur Mas comptes a Suïssa. Avui Villarejo ha tirat pilotes fora sobre aquest esborrany.
Sirvió para montar un informe supuestamente policial que no estaba ni firmado por nadie, que eso sí, incidió absolutamente en el resultado de unas elecciones.
Señor, si me permite, presidente, dos matices. Uno, sí. No era un informe, era un borrador.
Bueno, pero oiga, pero a efectos de la opinión pública y de la gente era un informe.
Bueno,
con sello de la UDEF. Imagínese usted.
Insisto, un borrador, que es lo que habitualmente en los trabajos policiales se suele hacer, es decir, un borrador que luego se presenta al juez, se presenta al fiscal y dicen esto quítalo, esto ponlo, etcétera, etcétera.
Pero cuando ven parlada al libro, Ernesto de Kaiser, al seu libro Operación Jaque Mate, ven poder escoltar uns àudios inèdits d'un dinar on hi havia Villarejo i on ell reconeixia estar al darrere de l'esborrany de la UDEF.
El diseño del borrador que hicimos famoso en Cataluña nos costó 6 meses de trabajo y lo hicimos tal y yo directamente despachaba arriba el todo. Pues claro, se trataba de salvar el tema de Cataluña. Y acuérdate de la que se lió con las elecciones, que se tiene el borrador, que tiene unos escritos, ¿te acuerdas? Y luego siempre algún genio que siempre digo, porque siempre hay un tonto. Pero bueno, afortunadamente, salvo algún medio catalán, los demás pasó desapercibido.
Ya usted en contextualizado, Ernesto.
No, pero usted ha dado una frase que destruye toda la entrevista que ha dado Villarejo hoy.
¿Yo?
Sí, ha dado esa frase.
¿Qué frase?
Que acaba de usted poner, que destruye toda la credibilidad de Villarejo. Porque Villarejo trata de pasar desapercibido en la entrevista de hoy, diciendo que, bueno, que ese informe primero lo limita a Pujol, cuando no es verdad, se desmarca completamente, y además aquí, en esta declaración, que es una declaración en privado, que yo tengo grabada, él asume que él y él, su interlocutor, que es el secretario de Estado, Francisco Martínez, como lo podemos ver en otra grabación también, son los que impulsan esta intoxicación a través del cañón Berta, que es el diario El Mundo. Esto destruye lo que ha dicho hoy Villarejo, yo creo,
sí, bueno,
en relación al borrador,
sí.
Porque el borrador no viene ni del CNI, de ningún lado. Eso viene de un mercenario, como le llama Villarejo, barato, como le llama también Villarejo, que además vende una información y al día siguiente la vende al otro postor que le da más, y con eso construyen la basura que provoca una cierto rechazo en la población catalana y probablemente alguna pérdida de voto. No diré yo, como dice Villarejo en sus grabaciones, que él consigue bajar de manera dramática los votos que iban a
Artur Mas.
A Artur Mas. No diré yo eso porque yo eso no me lo creo. Pero evidentemente crea una situación, ese borrador, que da lugar, digamos, a lo que va a ser el comienzo de lo que más tarde conoceremos como la Operación Cataluña. Pero esa frase donde Villarejo asume personalmente esto le da a Artur Mas, si nos está escuchando, la base de una querella criminal contra el Ministerio del Interior, empezando por Villarejo y por el secretario de Estado de Seguridad, número 2 del Ministerio de Interior, número 2 de Fernández Díaz, señor Francisco Martínez.
¿Per què creu, doncs, per què creu vostè que avui Villarejo no ha estat tan explícit davant del president Mas? ¿Per què ha evitat?
Yo creo que ha sido un acierto de Jordi Basté o del equipo que decidió invitar a Artur Mas, porque eso pone un límite. Villarejo necesita siempre un límite. Y ese límite es una persona que ha sido una víctima suya. Cuando empiezan a discutir sobre las cuentas de presuntas cuentas de Artur Mas en Liechtenstein, el señor Villarejo da marcha atrás y trata de decir que él solo se ocupó de Puyol. Si es que no se ocupó de nada, se ocupó de transcribir lo que le decía un mercenario convicto por estafas financieras que se llama Javier de la Rosa. Eso fue todo. Eso fue todo para desacreditar. Hombre, si no tuvieras un periódico también mercenario que te lo publique, estás frito. Porque el único periódico que podía acceder a eso era el periódico de los amigos de Villarejo, del señor... Del señor Pedro J. Ramírez. Pero claro, si no tienes ese periódico, si no tienes ese cañón Berta, como le llama Villarejo, ¿cómo lo haces? Por eso es muy importante lo que él dice. Si una noticia, si eso no es noticia, todo el mundo lo ignora. Entonces él se inventa las noticias para que el mundo no lo ignore. Es tan sencillo como eso. Pero además la historia de los tanques es una, digamos, una ensoñación de Villarejo. Y que él, frente a los tanques, propusiera una acción de inteligencia es para su novela, la novela de Villarejo. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Como no tiene nada que ver con la realidad lo de las urnas.
També ella ha afirmat sobre les urnes que es van utilitzar per votar al 1 d'octubre.
Yo creo que fue una voladura controlada mal entendida, ¿no? Ahí entendieron que era bueno que hicieran un paripé, etcétera, etcétera, pero que el tema no iba a llegar a más, ¿no? Entiendo que fue una... O sea, el CNI sabía en todo momento, estoy seguro, porque recuerdo que aunque yo ya estaba jubilado, seguía colaborando con los servicios secretos, como lo hice también en los 10 años que estuve excedente. Yo informé una serie de datos de dónde podían estar, dónde tal, y me hicieron caso omiso.
Bueno, yo creo que esta es una exposición muy clara, una muestra del arte, del puro arte de fardar, porque, fíjese, el referéndum se celebra el 1 de octubre del 2017, cuyo aniversario tuvo lugar ayer.
Correcta.
En ese momento Villarejo tiene una gran preocupación. Sabe, por distintas informaciones que tiene, y sobre todo procedentes del CEPLAC, el Servicio de Control y Vigilancia, el Servicio Ejecutivo de Control de Vigilancia y temas de blanqueo de capitales del Banco de España, sabe que van a por él. Durante meses ha atacado al señor Sanz, al general director del servicio de inteligencia.
Roldán.
Sanz Roldán.
Sanz Roldán.
Félix Sanz Roldán.
Correcto.
Durante meses ha estado atacando. No solo eso, sino que además fue al programa de Jordi Évole en el mes de julio.
Sí, señor.
Denunciándole. Por tanto, era un apestado. Villarejo era un apestado, no lo digo con connotación.
No, té tota la raó. Era l'època que l'Estat no sabia com treure sal de sobre.
Exacto. Entonces, no lo digo en desmérito de él, digo porque esa era la situación objetiva y que él mismo denunciaba que era un apestado. En ese momento, ¿cómo puede saber Villarejo nada sobre las urnas? Y cómo además, incluso sabiendo, lo va a transmitir. Mire, yo investigué mucho el tema de Cataluña, como sabe, escribí un libro que se llama Cataluña Año Cero, también escribí un libro anticipando que la sentencia no iba a ser de rebelión, sino de sedición, que fue traducido al catalán, que se llamó La novela de la rebelión, La novela de la rebelión, y también escribí un libro que quiero mucho, que es Cap de Turc, que solo se editó en catalán. Y entonces yo entrevisté el 25 de abril del 2020 a uno de los máximos representantes y responsables de la operación del 1 de octubre. El secretario de Estado de Seguridad, el número 2 del Ministerio de Interior, es decir, el número 2 del señor Osoido, José Antonio Nieto.
Sí.
Y él me concedió la entrevista para mi libro, y esa entrevista está en catalán. Y por lo tanto tengo la suerte de poderle leerle un párrafo sobre las urnas, si usted me lo permite.
Sí, por favor, home, i tant.
Nieto recorda aquellos días. El control de las urnas era un afer que se asignia al Centro Nacional de Inteligencia. Encara avui no está gaire clar. Sembla que es van fabricar a la China y la distribución es va dur a terme a través de petits lots de capses de una banda y tapes de la altra. Pero les plataformes logístiques de avui permiten que el transport no es faci en un cert nombre de camions, como en altres temps. Encara no he aconseguit que algú em doni una explicació clara del que va passar amb les urnes. La versió que he sentit i que sembla més creïble és que milers de voluntaris, amb instruccions senzilles, reben per correu a casa seva les capses i al veí li deixes les tapes i amb l'enllaç d'Òmnium Cultural rep instrucció de dur-les tal dia a tal lloc. No és tan complex. Quants enviaments fa Amazon en un dia? I es podia distribuir durant mesos o setmanes. Esto es lo que dice, literal, en una grabación para mí, que está en el libro Cap de Turc, nada menos que el responsable de todo el operativo por debajo de Zoido, y que dirigía y estaba en contacto con el célebre e ínclito Pérez de los Cobos, teniente coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador de la operación en Cataluña. Y le diré más, en relación al tema de quién dio la orden de represión, Villarejo, sorprendido por la pregunta de Jordi Basté, o los que hicieron la pregunta, creo que fue Jordi Basté esta mañana, se ve un poco sorprendido y dice, viene a decir que claro, que seguramente fue Zoido, no, que fue que él cree que fue Zoido y que seguramente consultó con Rajoy. Pues mire usted, en Cap de Turc yo escribo, la nit del 30 de septiembre del 17, el coronel Pérez de los Cobos y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, resuelven donar per liquidat el dispositivo de actuación conjunta entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional per impedir el referéndum. Pérez de los Cobos está en contacto aquella nit amb el comisario Ferran López, pero no le informa. Per tant, la Guardia Civil y la Policía Nacional intervendran pel seu compte sense esperar la petición previa del Mossos, según se había acordat. A les 9 hores del 1 de octubre es produeixen incursión de orden público de guardias civils y policías al Palau Montaner, al carrer de Mallorca, seu de la delegación del govern a Catalunya. S'havia de produir la primera reunión de 4 convocades per aquella jornada entre els responsables dels 3 cossos de seguretat. Ferrón López arriba a la reunión, però només hi ha Pérez de los Cobos, que le informa que les reunions previstes quedan cancelades i que mantindran el contacte durant tota la jornada, però no li diu que s'ha decidit suspendre el dispositiu, conjunt. Es decir, que está clarísimo que la orden viene de arriba, del Ministerio del Interior, y sobre todo impulsada por el coronel Pérez de los Cobos, que rompe el dispositivo, deshace el acuerdo que tenía con Ferran López y con Trapero, y ordena la represión. Entonces, que no nos venga con milongas. Eso de fardar, de que se ha explicado quién ha dado la orden, pues eso está clarísimo. Es una orden del Ministerio del Interior, quien la canaliza es José Antonio Nieto, quien asume la responsabilidad es José Antonio Nieto, y con quien yo he hablado, José Antonio Nieto, no tiene ningún problema en aceptarlo. Así que no nos vengan con milongas.
En un moment del cara a cara entre l'excomissari i el president Mas, Villarejo s'ha pronunciat sobre la independència de jutges i fiscals.
La immensa majoria de jueces y fiscales de este país son gente honorable, por lo menos mi experiencia. Lo que ocurre es que a medida que uno va subiendo y va apreciando intereses, pues va detectando que no existe. Fíjese que se publican libros, recientemente uno, donde dicen que dos fiscales chantajean a un juez para que o se aparta de mi causa o de lo contrario tal, y eso la ciudadanía llega un momento en que ya lo ve normal. Es decir, unos fiscales garantes de la legalidad amenazan a un juez porque no le gusta lo que está haciendo para apartarlo.
Ens ha sorprès aquesta referència perquè, si no va xerrat, la redacció ens ha fet pensar en el seu darrer llibre, Operación Jaque Mate, no? Como acabaron con el fiscal del caso Villarejo. És així? Vostè creu que Villarejo fa referència a aquesta informació publicada per vostè en Operación Jaque Mate?
Bueno, no me cabe la menor duda. Es un libro de El Tale Kaiser. El Tale Kaiser, creo que en RACU me conocen. Le diré, Tony, que ya hemos visto esto que dice Villarejo allí, que lo dice, que no es correcto lo que dice, es inexacto. Lo vimos porque yo comenté antes de las vacaciones que había tenido un intercambio por iniciativa de Villarejo de WhatsApps, recordará usted.
Sí.
Fueron tres WhatsApps que él me mandó, que él me decía que por qué no publicaba historias como la de la persona que había tenido, según él y según la prensa, con esa operación de intoxicación que impulsó, que se llamó precisamente Operación Jaque Mate, para terminar con la actividad de Estampa como fiscal del caso Villarejo, ¿por qué no publicaba los WhatsApps que se habían intercambiado Marta Flor Núñez, la letrada de Podemos, que estaba personada en el procedimiento de tándem Villarejo con el propio Ignacio Estampa? Entonces yo le contesté: mire, señor Villarejo, si usted me manda esos WhatsApp, y esos WhatsApp son fehacientes, seguro que los publico. ¿Cómo no los voy a publicar? Mándeme usted los WhatsApp. Y entonces él me contestó: bueno, ¿y por qué no escribe? ¿Por qué no escribes? Porque eran de tú a tú, ¿no? ¿Por qué no escribes sobre el juez de Gea y el informe de los fiscales sobre el juez? Yo digo, ya he escrito todo lo que tenía que decir. Ahí lo que dice claramente es que los fiscales hicieron un informe sobre las filtraciones que había en el sumario, y que sobre base de ese informe hablaron con la fiscal general del Estado, hablaron con el fiscal jefe anticorrupción, con el señor Lesmes, y que finalmente se decidió la salida del juez Diego de Gea de la Audiencia Nacional a finales del año 2019. Le contesté eso. Por lo tanto, no me extraña ahora que Villarejo plantee otra vez, sin citar mi nombre y apellido, pero se trata de mi libro, porque es lo mismo que él me puso en el WhatsApp. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, él dice una inexactitud. Yo no digo en mi libro que los fiscales chantajearon. Lo que digo es que los fiscales tenían un problema en el caso Tandem Villarejo, y es que algunos jueces, como es el caso de Diego de Gea, que se creían jueces de Estado, entre comillas, defendían a Villarejo, y en lugar de perseguirle, hacían favores a Villarejo. Y eso se vio en distintas circunstancias, y que también hubo filtraciones con la prensa. Con la prensa que permitían de alguna manera que los abogados de los imputados pidieran la nulidad del procedimiento porque era un queso gruyer. Eso dice mi libro. Pero ahí no dice mi libro que los fiscales chantajearon. Pero bueno, Villarejo le da la vuelta a todo, y por lo tanto adorna su discurso con estas mandangas.
Parlant de mandangas, demà tenim nou cara a cara, José Manuel Villarejo, Pablo Iglesias. Per tant, ja l'espero demà per valorar el que pugui dir en Pablo Iglesias, perquè demà Villarejo, doncs suposo que no sé exactament de què anirà la conversa, de quins temes tractaran. Després del que s'ha parlat avui, s'ha abordat avui, però demà serà interessant conèixer novament la seva opinió.
Me parece muy bien, porque el tema de Villarejo siempre ha buscado una entrevista con Iglesias, lo ha hecho a través de Baltasar Garzón en una grabación que también comentamos en este programa. Lo que pasa, Tony, es que somos una hemeroteca nosotros, somos una enciclopedia de Villarejo.
Bueno, usted sobre todo, usted...
No, pero este programa, la gente debería tomarlo en serio. Quiero decir, debería tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos del borrador de la UDEF con tanto detalle en el pasado, a lo largo de tantos años, Tony, este programa tiene como mínimo, en fin, yo no le diré cuándo salió, pero debe tener 10 años. No es en los lunes y son los miércoles. Pero hemos aportado tanta información precisa, confidencial. Hemos dado tantos vídeos en la época en que Trapero le toman declaración en la Audiencia Nacional, recordará usted, Forn. Hemos dado tanta información que realmente todo lo que es este tema es un tema que está muy, muy masticado. Muy masticado. Entonces, veremos a ver lo que dice de Pablo Iglesias, pero lo que yo sí digo es que Villarejo siempre ha tratado de entrevistarse con Pablo Iglesias y le pidió, por favor, a Garzón, eso fue en el año 17, cuando ya Villarejo estaba en una situación complicada, esperando que el general San Roldán le hiciera el disparo que no hizo, porque no vino del CNI, el CNI no se atrevió, digamos, a destapar esta caja de Pandora. Mire usted lo que vino después con esa querella y con los fiscales extremadamente cuidadosos, Ignacio Estampa, que perdió el puesto porque Dolores Delgado, una presunta amiga de Villarejo, Villarejo, los tentáculos de Villarejo son muy largos, consiguió apartarle de la causa. Entonces, yo seguiré con mucha atención mañana, espero que podamos comentar,
y tal.
Pero le adelanto que ya le pidió en febrero del 17 a Baltasar Garzón que por favor le hiciera un contacto con Pablo Iglesias porque quería sentarse con Pablo Iglesias a hablar. No sé si Pablo Iglesias lo recordará, pero sería interesante. De todas maneras, esto ya está grabado y por lo tanto, si se acordaba, lo habrá utilizado o si no. Pero toda la persecución, toda la utilización del caso Dina le permitió a Villarejo. Dina Busselham fue la secretaria de Pablo Iglesias cuando Pablo Iglesias era diputado, eurodiputado. Uh-huh. Dina Busselham se le robó un pendrive.
Un recuerdo.
No voy a repetir la historia, pero se utilizó dos periodistas, a esto hemos llegado a nuestra profesión de hoy, le entregan un pendrive con los datos del teléfono móvil de Dina Busselham, que aparentemente le robaron el móvil, y se lo entregan a Villarejo, y luego aparecen una serie de filtraciones. Pero lo más importante de todo eso no es incluso esta filtración, sino el hecho de que el juez García Castellón convierte el caso Dina, que es un caso absolutamente irrelevante, en el gran caso Tandem Villarejo. Y es el día de hoy que todavía está coleando, porque su último intento, da la casualidad que tenemos la entrevista hoy, Tony, su último intento, y es que la Audiencia de Madrid persiga a Dina Busselham y a su marido por falso testimonio, ha fracasado en los juzgados de Plaza de Castilla, porque una jueza responsable ha decidido archivarlo. Todo eso le permitió al juez García Castellón disimular y convertirlo en una cortina de humo de todo el caso Tante en Villarejo, que los medios de comunicación, todo hay que decirlo, compraron con entusiasmo.
Ernesto, demà més, una forta abraçada i sempre des d'aquí l'agraïment.
Gracias a todo el equipo de
moltes gràcies.
De Versió RAC1, que hemos trabajado muchísimo esta mañana.
Ho sé, em consta,
un saludo muy fuerte y un beso para Mónica.
Demà més, Ernesto, demà segona part. Una abraçada ben forta.
Adeu.
Adeu, adeu-siau. Fem un parèntesi i anem amb altres històries quan passen 3 minuts de 6:15 de la tarda.
Versió RAC 1.
Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai. Perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport, uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Amics de les participacions de Nadal, aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
1, 2, 3, 5!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Amb el finançament total per clients amb targeta al Corte Inglés pots tenir fàcilment la rentadora nova, el televisor, la bici, la bossa que t'agrada.
Finançament total al Corte Inglés. Fins a 12 mesos en electrònic, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més a la botiga web i app.
Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Set minuts passen de 6:15 de la tarda. Canviem el decorat, anem a canviar els plafons. Imagineu que teniu uns amics molt creatius que els encanta el món dels còmics i de Marvel. Fins aquí cap problema, com si ara tinguéssim uns amics que els encanti el món de l'Operació Catalunya. No hi ha problema. La cosa es complica quan us conviden a la seva boda i us diuen que és obligatori venir disfressat. La cosa ja es complica. Per exemple, a venir de superheroi. Té els detalls Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, bona què tal, tarda. Com esteu? Efectivament, no hi ha problema en tenir amics que tinguin aficions estranyes. El problema és si et fan partícip d'aquestes aficions. Per exemple, el senyor Marcelí vestit de Superman... O de Hulk,
No n'hi havia un, perdoneu, com que aquestes pel·lícules es han fet a la tele, n'hi havia un que anava amb una cadira de rodes.
Sí. Aquest és el seu, no?
Jo vull aquest.
Esperis, perquè...
Un superheroi que anava en cadira de rodes?
Sí. Sortia un home amb una
cadira de rodes. Això de la Patrulla X, de X-Men, veuràs que hi ha un superheroi amb cadira de rodes. Sí. Bueno, festàs, atenció, aquest cap de setmana, Sallent, on dos veïns de Santa Coloma de Gramenet han decidit celebrar una boda temàtica centrada en el món dels superherois.
Que guapo,
tete. Segons hem pogut llegir avui al Regió 7. Atenció a la núvia, que portava una disfressa de Capitana Marvel. I el nuvi era el Capità Amèrica.
Fuà, loco!
És la parella perfecta. Però és que entre els 50 convidats es podria veure Hulk, els X-Men o el mateix Thor perfectament caracteritzats i maquillats com el personatge us requereix.
Que dice loco! Fan aquestes pel·lícules a la tele, em fa l'efecte que veig, el processó de corpus.
Ja, però això no és una pel·lícula, és la vida real, eh? Un casament amb 50 persones convidades i els nuvis. Per això, ara parlem amb una de les afectades, ni més ni menys que la Núbia. Avui us estem preguntant què us han obligat a fer en un casament, donat per fet que, en el cas que ens toca, no els han obligat, sinó que els han convidat, i els amics encantats de la vida, en principi.
Ara anava a dir, m'he de saber la gent que els he dit que...
Bueno, ara ho preguntarem. Però què diu en Marta aquesta pregunta?
Doncs mira, hi ha una declaració que ens ha fet molt de riure, una experiència, vaja, del Josep Rodríguez, que ens diu... Nosaltres vàrem anar a un casament medieval a Sigüenza.
Que bé.
Ens vàrem confeccionar els vestits en toc anglès,
en estil anglès.
Sí,
i en venir de Catalunya vàrem fer veure que érem els ducs de Cardona.
Que bé.
La núvia arribava en carrossa i el nuvi i els germans venien en cavall.
Preciós.
Que no tenien ni idea de muntar cavall. Imagineu-vos l'espectacle, eh? Arriben, no en tenen ni idea.
Bueno, perquè no podien tenir un patge amb...
No, perquè això fa mal, això xafa la foto. La gràcia són els nuvis que van amb cavall sols.
Diu el Josep, l'espectacle va ser dantesc. Vestits de xinesos. O sigui, van comprar les disfresses a xinesos.
El xino.
Botes de plàstic. Oh. Arcs de canalla, o sigui, com de joguina.
De Halloween.
Diu, en fi, nosaltres ens ho vàrem treballar i vàrem decidir passar-ho bé, però fillet, per llogar-hi cadires, eh?
Vegi, teniu més experiències de coses que us han obligat a fer als casaments, aquest és el vostre moment.
Exacte. Què t'has vist obligat a fer en un casament? Ja veieu que a més s'està posant de moda això de, dels casaments temàtics.
Bueno, la Vane i jo no casemos que no caso el Bimerli.
Ah, exacte.
No s'ha acordat? El Jarro Café.
I tant que me'n recordo. Difícil, que va durar...
Fue muy bonito.
Sí, però passa que va durar poc el casament, les coses com són.
Tens un trauma.
Jo hi era, I l'Elvis que els va casar també té un trauma, eh? Perquè estaven més desmarxats els nuvis que el propi Elvis. Bé, en tot cas, parlem d'aquesta boda sellent amb aquests superherois i ens ho explicarà una persona que avui és molt feliç. És la núvia i es diu Núria Parra. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola,
Núria!
Visca! Núria, és amb aquesta música que està sonant que veu entrar a la boda?
No l'escucho bien.
A veure, pots pujar.
Exacte, sí.
Aquesta, amb aquesta núvia, aquesta música entrava la núvia, que ets tu i el nuvi, al recinte.
Sí, exacto.
I veu demanar expressament aquesta música, de Marvel.
Bueno, en realidad lo montamos todos nosotros, la música, bueno, todo. Ah. La música que tenía que sonar durante toda la... el aperitivo, la cena, la fiesta, todo.
I llavors, a banda de vosaltres, també els convidats, ara ens explicaràs... obligats a anar vestits de superherois, però obligats fins a quin punt, Núria? O sigui, van estar tots d'acord o no, o com va anar la cosa?
En principio estuvieron todos de acuerdo, pero la norma es, si no vienes disfrazado, no entras.
Qué guapo, tete.
Si no, no entres. O sigui, era sine qua non, eh? S'havia d'anar vestit de superheroi.
Pero yo estábamos segurísimos que todos, evidentemente todos, iban a aportar lo suyo, no habría ningún problema.
I evidentment, entenc que, clar, convidats de totes les edats, Núria.
Sí, sí, sí. Bueno, niños sí que es verdad que habían poquitos, pero sí, de todas las edades. De todas las edades, incluidos mis padres, claro.
Ah, a veure, de què anaven els pares?
Mi padre era Stan Lee.
Un dels creadors de Marvel, exacto. Sí.
Exacto. Y mi madre, Ali, de silla de ruedas, y ahora de Charles Xavier.
Ah, la mare, el senyor de cadira de rodes...
El Charles Xavier, exacte. Sí. Exacte. És el fundador dels X-Men, que té poders mentals.
He vist també...
Incluso le caracteritzamos la silla de ruedas con su X.
Caram.
Ah, perfecte. Perfecte, això és perfecte. Hem penjat unes quantes fotos a Twitter que ens ha cedit amablement la Núria. Mm. També he vist un senyor vestit del pare de Thor, d'Odín. Qui és aquest senyor?
Odín era... Bueno, en realidad es el tío de José, de mi pareja, de mi marido.
I anava amb una llança també, no?
Sí, sí, esta lanza se la hizo un herrero desmontable porque ellos son de Ceuta y para poder viajar, para poderla traer hasta aquí, se la hicieron desmontable, bueno, en rosca, se enroscava la lanza.
Mira. Això està molt ben treballat perquè, clar, Núria, aquí, hem de ser honestos, hi ha una fina línia que separa la festa de disfresses...
El disfraz del traje.
Ah, exacte.
Exacte.
Llavors,
exacte.
Veu d'un...
Recalcamos mucho, no es una fiesta de disfraces, es una boda.
Clar, però llavors...
Entendemos que es más laborioso, pero no deja de ser una boda, es algo...
Serio.
Es algo serio, me voy a casar, nos vamos a casar.
Quin era el vestit més treballat, pel que fa als convidats, eh?
Bueno, realmente hubo el que más nos sorprendió, sobre todo por el trabajo y la dedicación, fue Groot.
Groot, que Groot és un heroi de Guardians de la Galàxia, que és com un arbre, per si no el teniu present. Sí, sí, com,
al
com
principi, bueno, le indicamos, oye, mira, José, si te vas a sentir más incómodo porque el disfraz te va a costar y tal. Y no, él encantadísimo. No solo encantadísimo, sino que en la misma boda había una gala de premios.
Sí.
Y él ganó el premio al Marvel Man a la simpatía.
Home, doncs,
el més simpàtic.
O sigui, trobo molt bé que veu fer com un reconeixement vosaltres als millors disfresses.
Què havia de premios?
Exacte, què regalàveu?
Pues mira, havien tres premios, que uno era el premio a la elegancia, que lo ganó Mística.
Sí.
Luego estaba el premio a la provocación, que lo ganó Thor.
Sí.
Y el premio a la simpatía, que lo ganó Groot.
¿Y qué eran los regals?
Los premios eran, pues a la elegancia era una entrada en el Spa Aire de Barcelona, con masaje incluido.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
El premio a la provocación era una cena en un restaurante Michelin para dos personas.
Magic.
Caray, ¿tú?
Sí.
Y el premio a la simpatía, un jamón.
Això és referència dels nuvis, ho trobo sensacional, eh? A veure, anem a veure en una boda convencional comparada amb la vostra quines coses diferents es van fer. Per exemple, al moment dels anells, que també és molt característic, en una boda de superherois com la que estem explicant, com va anar?
Bueno, te lo explico del principio. Sí? Piedra Negra era la que nos... la maestra de ceremonias que oficiava la ceremonia.
Viuda Negra era el capellà, per entendre's.
Exacto.
Sí, val.
¿Vale? Entonces ella no, en el momento de los anillos, pues había un guión donde ella indicaba que como superhéroes no utilizábamos anillos porque no molestaban para la batalla, ¿no?
Que els superhéroes habitualment no porten anells, no es dibuixen ni apareixen amb anells a les pel·lícules.
Exacto. Entonces nos hacíamos un intercambio de poderes.
Intercambio de poderes.
Exacto. El capitán me ofrecía a mí el escudo.
El Capitán América, que es el teu marit, t'oferia l'escut.
Exacto.
¿Y tú qué le ibas a oferir?
Claro, como yo soy mi poder, porque la Capitana Marvel es su propio poder, no tiene nada físico que poder entregar, pues le entregué un Satisfyer.
Ah, mira, pues está bien.
¿Cómo?
Sí, sí.
Però quina lògica té el Satisfyer? Bé, clar, l'escut del Capità Amèrica encara, però...
Claro, pero qué poder, no tengo ningún poder, no tengo nada físico que regalarle que le tenga cariño, tampoco, claro. Pues el Satisfyer.
¿Y toda la decoración? ¿Y había decoración de Marvel a toda la boda?
Todo, mira, el hotel se cerró para el evento, para la boda, entonces los invitados cuando llegaban en el jardín habían cajas con luz, todas llenas de cómics.
Qué guapo.
De Marvel.
Sí.
Luego durante a la entrada... de donde se oficiaba la ceremonia, que era el jardín al lado de la piscina, pues encontramos las típicas letras de luces, pero con la palabra Marvel, banderolas de todos los superhéroes, tanto en el jardín, como en la zona de aperitivo, como en el banquete. Luego, en la zona de la ceremonia, en memoria de Iron Man, pusimos el casco de Iron Man de nuestra colección.
Claro, porque Iron Man representa que ha mort a les pel·lícules i el veu recordar amb un casc damunt de l'altar.
No hi havia ningú vestit d'aquest home.
No, perquè és mort.
No, clar, no, si s'ha mort, no.
Ah, caram.
Claro, no.
Em sembla preciós, Em sembla preciós. I la pregunta... Digues.
Dime.
No, i la pregunta és... Heu perdut molts amics o hi ha hagut gent que va dir, mira, és que aquest dia no...
Ja us ho fareu.
Aquest dia no em ve de gust, no puc perquè tinc una altra cosa... Sí.
Al contrario, nos están diciendo que hemos dejado el listón muy alto.
Claro.
Claro, o sea, todos han estado ya contados. Claro, no es lo mismo entrar en una boda donde tienes que llevar unos tacones, una formalidad, un protocolo. Allí no, allí todo era... Claro.
Tot era xauxa. Xauxa i festa.
Claro. La entrada nuestra al banquete era con la típica escena de Avengers Endgame, donde el Capitán América dice reuníos y salen todos corriendo para la batalla contra Thanos. Pues en ese momento se solapaba una canción de Fisher, Tecno, arriba, y para no tener la típica entrada con las servilletas hacia arriba, que parece un rodeo que lo odiamos a muerte.
Exacto,
lo odiamos a muerte.
Sí.
Pues pusimos gafas de colores y palos de colores y aquello parecía el Ushuaia.
Mira cómo entra.
Mira.
¿Cómo? Capitán América y Miss Marvel, entrant a la seva pròpia boda.
Jo volia fer una pregunta. Això no hi ha un perill que hi hagués alguns convidats que anessin tots vestits del mateix personatge?
Bona pregunta.
No, No, ¿por qué? Porque nosotros decidíamos qué personaje tenías que interpretar. ¿Por qué? Ah. Porque al ser tan frikis de Marvel, siempre acabas asociando a una persona a un personaje, inconscientemente.
Llavors ja veieu vosaltres com era i ja li dèieu, tu faràs de no sé què.
I l'altre si claro, venia, si, venia si posava bé...
¿Qué, perdona?
Si s'hi posava bé, si,
si estava d'acord.
Si li agradava.
Sí, 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 totalmente. Sí que es verdad que a veces, incluso recuerdo quien le tocó a Black Panther, que en el momento de decírselo, ya que eran unas mallas, yo le dije, mira, Iván, si no te gusta este personaje o prefieres ir con el la capa del rey que va como rey de Wakanda en vez de ir con las mallas de Black Panther, que no me importa, simplemente que vayas de él. Y la contestación de él fue... Una vez que me puedo poner mallas, le pongo mallas.
Molt bé, molt bé. Núria, moltíssimes felicitats i a gaudir-ho.
Perdona?
Dic que felicitats i a gaudir-ho, que vagi molt bé.
Gracias. Solo una cosita.
Sí.
Habrá un... Como todas las películas de Marvel...
Sí.
Hay postcréditos.
Ah.
Vale. Al crucero, nos vamos de crucero. De
qué guapo.
Iremos vestidos de Capitán América y... O sea, de Capitán América y Capitana Marvel.
Durant tot el creuer,
por lo menos en la entrada, luego ya no sabemos...
Em sembla perfecte, em sembla perfecte.
Estupendo.
Visca el bon Marvel. Núria, felicitats.
Gràcies.
Adéu, adéu, fins una altra. Adéu, adéu. Continuem amb aquesta...
Sí, n'hi ha més fora que dins, eh?
Bueno, escolti'm, a veure, ells els hi fa gràcia el món de Marvel. Ells els hi fa gràcia.
No mal a ningú, no, però...
Els hi demanen els convidats diuen que sí, però quin mal hi ha, és que esclar...
T'has de gastar més diners amb els vestits aquests i jo què em fotràs després?
Jo crec que no, jo crec que és més car un trajo d'aquests que vas a comprar que no pas un vestuari de Thor. Bé, busquem altres exemples de bodes on s'ha obligat...
Thor, la muntanya aquella que matava...
No, Thor, l'heroi. Dic que on s'ha...
Va fer el Carles Ports al llibre,
on s'ha obligat a fer coses curioses en la boda. I això ens ho explicarà, per exemple, el meteoròleg de RAC1, que és el Martí Oliveres. Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs, Martí? A veure, a vosaltres, què s'us va convidar a fer, per no dir obligar?
No, a veure, nosaltres vam anar a un casament de temàtica Disney. Hòstia. I el requisit, si volíem entrar a jugar una mica amb la dinàmica del casament, era que ens disfresséssim del personatge que se'ns va adjudicar a cada persona. Vull dir que s'ho van currar molt, perquè ens van fer una llista, cadascú anava disfressat d'això, i llavors tu t'havies d'espavilar una mica i disfressar-te, buscar les peces de roba, ambientar-te una mica, creure't el personatge i després arribar aquell dia preparat.
I què te tocó?
Aviam si ho endivineu, va, una cosa relacionada amb un home del temps, algun personatge de Disney que us vingui al cap.
Un home del temps.
Amb el temps.
Clima fred, podria ser clima fred?
Sí, és... Ah, bé, calent, aneu bé.
De Frozen.
Frozen.
De la pel·lícula.
Sí.
Sí, d'Olaf.
Bravo.
Et va tocar, perdona, vestir-te d'Olaf.
Maco, eh?
Clar, Toni, era una mica el dubte de dir, jo ara què faig? Feia bastanta calor ja, era l'abril, llavors tampoc estic per convertir-me en una bola de neu per temperatura, i llavors el que vam fer era buscar peces blanques, vaig buscar també una pastanaga, no real, una de mentida, i...
Li vas demanar el vestit al Joan Maria Pou, que va, anava vestit d'Olaf el dia que... I a més va casar el Gerard Romero, el que passa.
Ah, sí?
Que, sembla que el Gerard no va acabar content.
No és el convidat que serà més recordat.
No serà... Pel que he anat llegint, no serà...
A les
serà
bodes de plata em sembla record. Que no
ho sé, no ho sabem. Va cedir el Pou la disfressa d'Olaf o no?
No hi vaig pensar.
Doncs mira, hi ha fotografies i tot, que veus el Pou disfressat d'Olaf, vestit d'Olaf, i els va casar, eh?
Sí. Vestit d'Olaf. Com era la teva d'Olaf? Comparem amb el Pou.
Mira, a veure, jo anava amb un pantoló blanc, així llarguet, després anava a dalt amb un jersei que és com si fos una mica un polo, però no ben bé, no acaba de ser polo perquè no fa...
No, és el mateix, final. No, el Pou anava ben bé d'Olaf,
sí,
amb aquella panxa,
sí, tot,
el nas, tot allò.
No, jo anava vestit, és que us passaria una fotografia, ara la buscaré, i anava després amb una samarreta aquí amb una petita butxaca a mà esquerra del pit, i aquí portava una pastanaga que vaig trobar amb una botiga de...
No t'ho vas currar poc, això, eh? Perquè, escolta, el vestit del Pou era...
Perfecte, és que podia ser Olaf.
Però si tu agafes Miraguano, agafes Miraguano i te'l vas posant i sembla Déu.
Vostè sí que és un Miraguano.
De convidats, què més hi havia? Quins personatges més hi havien?
Molta gent, aviam, hi havia, per exemple, la Jane d'en Tarzan, hi havia la Blancaneus i els Set Nans, que em van fer molta gràcia.
Tots al casament,
els nubis.
Ja, i els nubis.
Sí, tothom.
De què anaven els nubis?
Mira, hi havia l'Hades, el nubi era Hades, de la pel·lícula d'Hèrcules.
Sí.
I després la núvia anava de Sirenita, de la pel·lícula de Frozen.
Que bonito.
I la parella encara aguanta? Creus que es va reforçar més o es va empobrir després d'aquesta idea?
No,
s'ha reforçat.
Sí. Però les disfresses de la parella estaven bé o eren cutres, com aquella altra boda que ens ha comentat abans un oient?
No, anaven preciosos, eh?
Sí,
molt
preciosos.
Ambientats, però anaven de gala, molt bé.
Hi havia alguna Cruella de Vil o...
Jo crec que... És que hi havia de tot, eh? Ja no em vaig poder fixar amb tothom perquè... Hi havia moltíssima gent, va ser molt maco i molt especial, la veritat.
Que com a originals, atenció al que ens explica un oient que ens demana mantenir l'anonimat.
Ui, són els bons. Quan diu mantenir l'anonimat, ara ve
el nostre casament van fer venir els convidats amb la mateixa roba que portaven en el moment que els vam donar la targeta d'invitació. Els feien també una foto d'aquest moment. Diversos convidats van venir en pijama, altres en bermudes d'estiu quan era el casament a l'octubre. En general ens ho vam passar molt bé. Només una parella es pensava que era una broma i van venir amb vestit llarg.
Ho trobo boníssim, és molt original.
Tots amb la roba que portaven en el moment en què es va donar.
I et dic una cosa, és roba teva, no cal que reinverteixis.
No,
és la roba que portaven.
Imagina que estiguessis en pijama mirant-ho, vull dir.
Sí, és que hi van anar alguns en pijama.
No, no, n'hi ha més a fora que dins.
Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
que vagi bé. Adéu-siau.
I
rematarem la feina amb una persona que també...
S'acaba d'apuntar per explicar la seva futura experiència.
Perquè està a punt de passar per aquest drama, segons ho consideren molts, que és el Guillem Estadella. Guillem, què tal?
Què tal? Com esteu?
Què tal?
Bravo, Tete! Que te vas a casar, Tete?
En el teu cas no és passat, sinó que és futur, no?
Sí, el dia 12 d'octubre.
12.
El dia de la hispanitat? Res a celebrar, eh?
De fet, a la invitació ens deien que ho feien el 12 d'octubre perquè tinguéssim alguna cosa a celebrar.
Bueno, si és així, bravo!
Sí.
Però aplaudiu, gilipolla! Això no em deixeu sol!
Digues, Guillem.
Va, aplaudiu!
Escoltem, tranquil, eh?
Que aplaudim, calma, aplaudim si volem.
Sí, home, aplaudim perquè es casen, aplaudim.
Això sí.
Bravo. Bravo.
Que és collos!
Aquests amics...
Foteu fàstic,
casat.
Foteu fàstic, aquesta emissora.
Digues, Guillem.
De fet, aquests amics ja s'han casat perquè, diguéssim, que el 12
ja s'han casat.
Fem la celebració a lo grande, no? Diguéssim que s'han casat, han signat ja els papers, i de fet ho van fer disfressats de pallassos.
Oh, per què? Maravilla.
Perquè la boda, el dia 12, és al Circ Creek. Anem allà a celebrar-ho i ens han dit que hem de portar una ploma o un detall per posar en valor les cultures precolombines i aquest 12 d'octubre, saps?
Que com, eh?
No entenc res.
Però, a veure, un moment, o sigui, la primera part són pallassos, no? O sigui, això sí, ho feu al Circ Creek.
Sí.
Però, perdona, els que s'han casat, els que ja s'han casat, perquè ara els casaments es fan a terminis,
sí.
Ara va la festa.
Ja s'han casat? Ara es van casar vestits de pallassos o són pallassos?
O sigui, bueno, és que és el casament de la filla del Tortipoltrona, del Jaume.
Ara ho entenem.
Per tant, es van casar
vestits
de pallassos. I ara fan el casament al Circ Creek i us demanen anar vestits amb motius
precolombins.
Precolombins.
Dels índios.
Exacte, una ploma o algun detallet de la cultura precolombina.
Això és una
mica de consciència, sí.
Els americans natius.
Però tu quan et diuen... O sigui, què vas, a buscar-ho per Google o què tens pensat posar-te?
Sí.
Bueno, jo en primer moment dic, bueno, com és el circ, dic, vaig anar disfressat d'índio, però vaig dir, millor no, si arribaré jo només allà. I llavors el que farem, hem decidit amb la colla d'amics, posar-nos una ploma, on aniria el mocador, una plometa, una cosa així. Sí.
I la pregunta important, com estem fent els altres, és, la colla d'amics ho heu rebut bé? O ens hauríem de deixar estar d'aquestes coses i anar...
No. Ens fa molta il·lusió perquè és el primer casament d'algú del nucli d'amics i de fet és que aquesta boda dura tot el cap de setmana perquè la idea és allargar-ho, bueno, volen allargar-ho, jo no sé si duraré tant, allargar-ho dos dies al circ i després marxar cap al Port de la Selva.
Però com dos dies al circ?
Bueno, que cadascú es porti, jo què sé, una mica de...
Un sac de dormir?
Un sac de dormir i tal, sí.
O sigui, de conviure dos dies al circ amb tot de convidats del circ.
Sí, una mica de cachondeo, sí, sí.
Bueno, tu t'hi va bé, perquè tu sempre t'hi poses...
Tinc un problema gran, que el dia 12 tinc aquest enllaç matrimonial i el dia 14 tinc un altre, amb uns amics de Calafell.
Bueno, doncs pues, mire, ves vestit igual.
Ves que estàs en la fase de perquè això va per èpoques, comunió, posades de llar, 18 anys... Ara tu estàs en la fase de casament.
Jo aquest mes, bàsicament, treballo per pagar matrimoni.
Sí, bueno, prepara't,
Jo estic ja en la fase de funeral. Per tant, vas canviant les fases.
És més pràctic,
Aquest tema no n'hem tractat i aquesta ve...
És més econòmic perquè no has de fer regal.
No, això sí.
Vas al funeral i... Bàsicament, pues no has de fer... No, arribes allà, com a molt, gastes una mica de bolígraf pel llibre de condolències.
Jo prefereixo gastar diners i anar a un casament,
Bueno, funeral, tot això que t'estalvies,
Però la festa és més curta,
La festa és més curta, pam, mitjoreta, i jo ara ja estic en aquesta fase.
Si vas al tanatori el dia abans...
Has de fotre el rotllo. Sí, sí, has de què tal i
mi bé. Doncs hauríem de veure amb un altre...
Sí, no, i qui més trobem aquí? Que és quan et veus... El següent funeral.
Exacte.
Perquè tampoc tens cap interès de tornar-los a veure.
I aquí quedem...
A veure si amb una mica de sort el funeral serà el teu.